Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 17 de març de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes que conformen la nostra redacció. Saludem la Glòria Barrete, en Roger Vilaclara i en Jordi Llisterri. Com anem?
Hola.
Hola. Hola.
Seguim. Ara comptàvem dies que portem des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Ja fa tres rebotigues ben bé que hi som. 22 dies de conflicte encès, no? o més explícitament
viu, de guerra.
Perquè
de guerra. De fet,
això ja és de guerra, sí, podem posar els sinònims que vulguem, però... I amb tot això el que sí que hem vist les últimes setmanes és que doncs, hi ha resposta solidària, hi ha gent que es reuneix explícitament per pregar, hi ha moltes i diverses iniciatives, i ara estaria bé que les comentéssim perquè marquen una mica l'agenda d'aquests dies. Potser la més recent que vam conèixer aquest dimecres és que al vespre es van trobar a tarda, es va reunir el Papa Francesc, sí, des del Vaticà per videoconferència amb el patriarca de Moscou, no? Que al final és el primat de l'Església Ortodoxa Russa i una persona que, com hem explicat en altres articles, una persona propera a Putin i que té, de fet, ha tingut una resposta, aquí hauríem de valorar si és, no?, quantitativament molt significativa o no, un seguit de sacerdots que s'hi han oposat, no?, que s'han mostrat en contra de la guerra i del conflicte armat i van publicar una carta i recollien signatures. És un pas més, no?, un pas més en aquest exercici de diplomàcia per intentar posar fre a aquesta situació que està provocant molt de dolor. No sé com ho veieu, altres històries que hi ha vinculades amb això també, o si ho aterrem a casa nostra. Jordi, digues.
No, remarcar del tema de la trobada amb el patriarca de Moscou, la seva importància. A veure, aquí ens faltaria, com dia tenim pendent de parlar-ho, amb el Manel Manonelles, que és el nostre moment, fa 15 dies va publicar un article sobre la implicació diplomàtica de la Santa Seu amb la gestió d'aquest conflicte, que segur que hi ha moltes coses que ara podem començar a saber i altres que encara no sabem, i ell és una persona que un dia hauríem de fer passar per aquí que ens doni més context d'això, no? Però el fet aquest d'una trobada amb el del Papa, amb el Patriarca, i a mi em va semblar molt significatiu que a la mateixa web del Patriarcat de Moscou, que és com, que des de la notícia que hem penjat a Catalunya Religió s'hi pot accedir, doncs que ells també se n'hagin fet ressò, perquè mira que el Papa, o fins i tot que el Papa faci aquesta gestió i que entenc que evidentment amb acord dels dos, doncs que es pugui fer públic de que hi ha hagut aquest encontre, coneixent que el Papa és d'un, diguem, dels sectors internacionals grans abanderats de la fi del conflicte i del desarmament, etc. I el compromís, diguem, que pot posar això algú, doncs, de l'Església Nacional Russa i les proximitats que té amb el govern de Putin, etc., no és un detall menor, fins i tot, a veure, quan després vas a mirar el contingut, doncs el que hem dit és molt esperable i fins i tot molt de baix nivell per davant del problema que tenim, i no estan plantejant solucions negociades concretes ni un programa de volta al foc o el que sigui. Però com a gest i com a fet, diu molt, i a mi em sembla que és una notícia de l'àmbit internacional que potser a nosaltres se'ns escapa una mica, però que és molt, molt significativa.
Aquí hi ha dos nivells, no?, el que deies, el que es coneix i transcendeix i la diplomàcia paral·lela, no?, que a vegades és millor que quedi en discreció.
De fet, hi ha un detall de la reunió que quan vaig veure que s'havia produït vaig, com a cosa lògica, em semblava que el Papa estaria amb el secretari d'Estat a la reunió, que de fet és el que porta els temes diplomàtics. I en canvi el Papa està acompanyat del prefecte de diàleg interreligiós, igual que el patriarca Kirill està acompanyat del responsable de relacions externes interreligioses del patriarcat. O sigui que hi han volgut donar aquest to més religiós que polític. Al seu costat no hi havia els representants, diguem, de l'àmbit més polític, sinó els representants de l'àmbit de la relació entre les confessions cristianes.
Vols dir que l'Hilarion, per part del del patriarca no ho és, ell no fa aquesta figura a funció d'exteriors, diguéssim, de
relacions. Sí, però és més, així com la Secretaria d'Estat té un... Clar, i a més el Vaticà és un estat,
llavors, sí,
té una diplomàcia pròpia, té unes nunciatures, unes ambaixades, que serien nunciatures, etc. Clar, el patriarcat el que té és el Vivarion, que alguna vegada ha estat a Barcelona i per poc que conec d'aquest món, sé que és una persona molt, diguem, partidària i que s'ha implicat en el que és el diàleg entre les esglésies cristianes, vull dir que el to de la seva trajectòria en aquest àmbit no sorprèn que estigués aquí, perquè ell sempre ha treballat en aquesta línia, però no és el mateix que un secretari d'Estat, per entendre'ns. El secretari d'Estat, ja sé que no es pot comparar, però no deixaria de ser un cert primer ministre, per entendre'ns, i això o un ministre d'Exteriors, i arribaria no està en això.
Glòria.
Aquí jo volia afegir un element que de vegades passa com molt desapercebut, però que evidentment aquests dies ha quedat com molt sobre la taula, i és aquesta bona relació que s'ha de treballar i el diàleg interreligiós, no? Perquè serveix en coses concretes, perquè sovint quan hem vist trobades del Papa, en aquest cas doncs, amb els patriarques de les esglésies ortodoxes, i ho remarquen molt, potser fora de l'àmbit eclesial no, sembla que no tingui cap relleu, no? I aquí te n'adones de la importància de forjar un diàleg amistós, de vegades, molt abans que la crisi, no? Allò que dèiem sempre, que no pots fer amics durant una crisi, sinó que les has de fer abans, aquestes amistats, i és quan suposo que aquí el Papa Francesc, en aquest cas, que ha remarcat molt, té aquest pes. No oblidem que les trobades, per exemple, de Sis, les típiques trobades de la Pau que va engegar Joan Pau II, venen de lluny. I potser en època de pau relativa a Europa no sembla com de gran importància, però aquí agafa un pes absolut. Llavors, quan el Jordi ara remarcava que tingués al costat el prefecte pel diàleg interreligiós, jo pensava, m'imaginava com una trobada, en aquest cas aquí a Catalunya, del Jeter, que sempre han dit és millor anar a fer unes pizzas el divendres i anar parlant que no trucar i no saps a qui tens darrere, no? Quan li has de dir, miri, que tinc un conflicte, evidentment és un altre nivell, però aquí queda clar la gran importància que tenen les religions a tot el món per ser de vegades transmissors i vehicle de pau, i tant de bo doncs això arribi a bon port. I el fet religiós que Rússia té un pes absolut, doncs tant de bo tingui aquesta part positiva.
La tinguem, la imatge de les pizzas.
Pizzas per la pau.
Mira.
Sí. Potser no.
No és un tema de fer broma, però realment és molt il·lustratiu.
No és com per fer broma, però sí que potser seria l'últim que faltaria per inventar, perquè aquests dies d'iniciatives diverses n'hi ha hagut. Ahir, Roger, també estaves tu a la catedral, no? Amb aquesta sortida d'ambulàncies impulsat per Càritas Barcelona.
Sí, exacte. I sortien dues ambulàncies de Càritas Barcelona. El bisbe Javier Vilanova doncs, les va beneir i són dues ambulàncies que anaven carregades de material sanitari i que es preveu que puguin arribar a Ucraïna d'aquí 3 dies. Les rebrà el mossèn Yuri Stasiuk, no sé si ho he pronunciat correctament, però això és una iniciativa més de les moltes que aquests dies s'estan duent a terme.
Hem vist ambulàncies, hem vist recollida de menjar, de roba, de medicaments, no? Les escoles també molt, molt mobilitzades.
Sí, davant d'això també la Unió de Religiosos de Catalunya també feia un comunicat aquesta setmana que demanava una actuació coordinada davant la crisi dels refugiats, no? Demanava una mica a les congregacions i a les famílies religioses que doncs això, que hi hagués una actuació coordinada, que també això es deia ahir a Càritas, no? Que superar potser aquestes primeres respostes més impulsives, no? I intentar fer com una gestió de la resposta en equip amb totes les entitats i també la Unió de Religiosos de Catalunya també el que sobretot proposava és poder enviar les iniciatives per correu, que se'ls enviés, que se'ls comuniqués aquestes iniciatives perquè també es pogués fer doncs, aquesta gestió millor, diguéssim.
A vegades penso també, i sense treure restar argumentació, tot això que defensen les entitats que tenen experiència i saben del que parlen i per què ho diuen, eh? Però sí que a vegades també penses, sort en tenim de certes respostes, no diré emocionals, eh? Però d'aquesta iniciativa que depassa l'administració i tot el que està protocolaritzat, no? Perquè... Yeah. Parlem de persones que atenen a persones, no? I bé, que és per obrir un meló i aquí hi ha polèmica darrere i en soc conscient i de fet, partidari això, d'escoltar la veu de l'experiència, no sé si he dit tant als experts, eh? Però bé, res, ho deixo aquí. Glòria.
No, jo volia afegir ara just quan parlaves, dic, no és obrir aquest meló, però no fa pocs dies ara, amb tanta informació ja no sabria... qualifica quin dia era, però no fa gaire quan el president del govern espanyol deia com obrirem no sé quin dia, no? Però d'aquí a una setmana posarem data per parlar de què fem amb l'acollida i jo anava pensant, com una setmana? Si d'aquí a unes hores aquesta gent encara continua al carrer, doncs és l'exemple aquest de dir, no, miri, jo entenc que s'han de coordinar i que suposo que hi ha temes que sobre agenda, miri, em queda un forat el divendres vinent. No. Això és una urgència claríssima i és quan te n'adones que les entitats socials tenen un protocol però que els protocols i la burocràcia són tan feixugues i tan llargues que dius la resposta immediata s'ha de donar ja. I dius no, en 5 dies pot haver mort encara més gent, és impensable.
Això, Glòria, jo que sóc una gran fan del club de lectura...
Aquí anava, parla... No volia dir-ho. Aquesta va ser una reflexió.
L'Anabel em va parlar justament d'això, no? Just. Aquesta capacitat de reacció i de les persones i com a vegades doncs, calen...
Sí.
No sé, humanitzar una cosa que és que per sentit comú faris allò, no? I sort en tenim, i ho hem vist a la pandèmia també, no? Que els ajuntaments anaven a remolc de la iniciativa privada o iniciativa social o digueu-li com vulgueu, eh? Però res, recupereu-ho en fer de llibres.
Jordi. Un comentari que volia afegir el que deies, que aquests dies ha sortit molt, el fet de que ens hem bolcat amb aquesta crisi de refugiats i fins i tot a nivell governamental, quan amb altres no s'ha fet de la mateixa manera. I jo entenc que és una crítica o una observació molt raonable i que al final, de fons, hi ha una cosa molt vàlida, que és que totes les persones tenen la mateixa dignitat, vinguin d'on vinguin i tinguin el color de pell que tinguin, etcètera, etcètera. Però també hem de ser conscients que és una cosa molt humana. És a dir, que quan a un veí li passa un nostre, li passa una cosa, doncs som més propers o ens disposem més a ajudar-lo que si li passa al veí de 3 cases més enllà i quan el mateix fet li passa a un familiar, doncs encara hi som més propers, no? O un amic. I en aquesta crisi, evidentment, la proximitat geogràfica i fins i tot cultural i religiosa doncs fa que ens hi sentim més propers que quan hi ha crisis de la mateixa magnitud o fins i tot més greus en altres punts del món. I això ho entenc, crec que la reflexió s'ha de fer, però jo no plantejaria mai com una crítica en què en aquest cas, doncs, la societat en general i els governs en particular, doncs potser sí, bueno, segur que s'hi ha embocat amb més interès i entusiasme i més facilitats que en altres casos.
Això hi és, i està clar que aquí el que s'ha d'analitzar és si hi ha un component racista, clar, vull dir que en aquest tema, quan per què l'acollida amb uns i no els altres, que no desmereix l'acollida del que s'està fent ara, no? I aquesta resposta que parteix d'un humanisme clau, no? I penso, bueno, no sé, penso en casos concrets de realitat local, eh? Que en altres casos on s'ha intentat bellugar centres d'acollida de menors no acompanyats, en aquell moment eren menes, se'ls hi col·locava una etiqueta i ningú els volia, no?, veure allà a la vora. Ara ens patim tots pels infants i joves que arriben. Doncs, bueno, aquest doble discurs, no?, és... El que és greu és quan s'entra en contradicció amb això. Nosaltres que aconseguim, no?, més força, més moviment o, no?, o arribar més lluny amb aquesta resposta, però el tema és que hi sigui en totes les situacions. A veure, més coses. Dèiem d'aquesta ajuda. Un exemple també de la resposta que s'ha donat ens arribava ahir des del Bisbat de Tarragona. Jordi, ho vas seguir tu una mica.
Sí, bueno, vam recollir la informació que va enviar el bisbat d'una cosa que ens havien avisat abans, diguem, perquè s'ha fet doncs, el més ràpidament possible, d'aquest acord d'entre el bisbat i una ONG que ja treballa en l'àmbit d'ajuda social a Ucraïna, i que el bisbat el que ha fet és cedir dos edificis per l'acollida de refugiats. I el més significatiu és que no són dos pisets que té el bisbat d'un llegat d'una herència, sinó que són dos edificis grans, un a la Selva del Camp i l'altre a l'edifici del Seminari de Tarragona, que també és un edifici gran i que certament doncs, compleix les condicions perquè durant un període que malauradament possiblement serà més llarg del que tots voldríem, doncs que allà hi pugui haver un espai d'acollida i de vivenda per les famílies que estan aterrant aquí a Catalunya. No? Bueno, és un signe més d'una cosa que es pot fer des de l'Església, doncs, que hi ha edificis que potser en aquest moment estan infrautilitzats i que en aquest moment poden donar sortida a una necessitat concreta. I també remarcar que la mateixa nota comenta molt de pas una cosa, però que també és molt important, que és que també posen les escoles parroquials del bisbat, les escoles que la titularitat, diguem, és de l'Arcabisbat de Tarragona, doncs a disposició per a l'escolarització d'aquests nanos, que sabem que estan venint bàsicament mares i nens, doncs d'aquests nanos doncs, que puguin tenir l'escolarització. I ho remarco perquè aquí hi ha l'exemple, evidentment, de les és una nota del Bisbat de Tarragona, una informació del Bisbat de Tarragona, i parlant de les seves escoles, però això està passant amb totes les escoles cristianes, doncs que igual que la pública, doncs si us envien a la seva zona de demarcació o d'una família propera, doncs tenen estan acollint una família amb nens amb edat d'escolarització, doncs s'incorporen a l'escola concertada o escola cristiana, doncs de la zona no els hi toca, i evidentment en aquests casos doncs les escoles, els professorat, la titularitat i tothom es volca en els pares, doncs en poder que aquests nanos puguin dintre la situació doncs seguir una escolarització i una socialització amb el màxim de continuïtat possible.
Fa uns dies, de fet, va haver-hi un comunicat també de l'escola cristiana que, entre les coses que deia en relació a la guerra d'Ucraïna, no?, i la necessitat d'establir ponts i obrir un diàleg i que s'aturés la violència, també hi havia la part aquesta, estem oberts, no?, a l'acollida, com ho estem sempre, deien, no?, que no per ara per aquest conflicte, sinó quan hi ha necessitat, doncs les escoles també fan aquesta funció. Si us sembla, fem una ullada als articles més llegits de la setmana. Roger?
Doncs aquesta setmana, com a més llegits, en primer lloc tenim l'article en què explicàvem precisament també sobre el tema que estàvem parlant ara, que la Casa de les Franciscanes Missioneres de la Garriga acollirà 60 refugiats d'Ucraïna. En segon lloc hi tenim la crònica de la presa de possessió com a nou bisbe de Francesc Conesa. En tercer lloc hi tenim l'article en què expliquem aquests actes de la tribuna Joan Carrera, que són unes converses que moderarà també Catalunya Religió i que en primer lloc hi tindrem el cardenal Cristóbal López. En quart lloc hi tenim la crònica de la celebració de la conversió del 500 aniversari de la conversió de Sant Ignasi a la Sagrada Família. I en cinquè lloc hi tenim l'article sobre la roda de premsa que es va fer prèvia a la presa de possessió del bisbe Conesa.
Comencem pel començament. Això que deies de la Garriga és aquest article, que reportatge que va fer el Víctor Rodríguez, recollint l'experiència, no tant de les religioses, que també eren una de les veus de la peça, sinó d'aquesta casa, que és propietat seva, però que han cedit molt gustosament, no?, per aquesta iniciativa d'acollir una seixantena de refugiats ucraïnesos. Al darrere hi ha una entitat, la Fundació Educat, que també tenen lligams amb les franciscanes, no?, i d'aquí també la proximitat i l'accés a dir que sí i que això podia començar. De fet, les fotos que veiem en aquest report, no?, també demostraven que s'havien posat les piles en quant a avituallament, no?, adequació dels espais, i la casa estava molt endreçada i a punt, no?, a punt per rebre. No sé vosaltres si hi ha alguna cosa d'aquest article que us hagués cridat l'atenció.
Jo potser remarcar el que dèiem, com és l'exemple de que quan ja treballes, que tu has dit aquesta casa ja es treballava amb aquesta ONG, doncs tot és molt ràpid. O sigui, iniciar un nou conveni, encara que sigui de col·laboració, sempre és molt feixuc, i quan ja saps com treballen és cosa d'unes hores, no? si la paperassa és correcta. Vull dir que en això jo crec que les institucions religioses ja fa molts anys que tenen un peu d'avantatge respecte a altres institucions socials que ara comencen, no? I també és d'agrair.
Molt bé, l'altra gran notícia de la setmana, després de tot el rebombori que hi va haver a partir del mes d'agost amb la renúncia del bisbe Novell a Solsona, és que Solsona torna a tenir bisbe. Ha estat un procés ràpid, no? Pel que impliquen aquests canvis i en general, no, com acostuma a anar. Aquí,
els estàndards eclesials, 6 mesos és velocitat supersònica.
Supersònic. Una mica sensació de que volen passar pàgina ràpid, no? O què? Jordi, quina impressió has tingut?
No, a veure, jo crec que faig la broma del supersònic, 6 mesos són 6 mesos, però certament, doncs, entre les prioritats de relleus episcopals, doncs, era evident que o de Solsona o s'anava cap a una línia de dir, escolta, doncs, al final ja ho porta l'administrador de Vic i ho eternitzem i això acaba sent una diòcesi compartida amb un bisbe, com ara fa poc s'ha fet a Ciudad Rodrigo, o consolidem-ho de Solsona, i evidentment ho hem de tenir aquí un bisbe ràpid per precisament tancar aquest capítol. No, jo entenc que no és tant una voluntat de passar pàgina per tapar-ho tot, sinó és una voluntat de passar pàgina en el sentit de dir, escolta, aquí hi ha hagut un atzucac, una situació que no deixa de ser traumàtica per la diòcesi, doncs posem-hi algú que ja normalitzi, diguem, la situació. Crec que l'aposta va per aquí.
De fet, el bisbe Francesc Conesa el divendres va fer una roda de premsa al bisbat, hi havia presència d'alguns periodistes, i una mica deia això, que en sentit contrari em refereixo, vull dir, o reforçant això que estàs dient ara tu, Jordi, que aquí no es tracta de passar pàgines, és a dir, que hi haurà coses que s'han d'elaborar, hi ha converses pendents que s'han de fer i un diàleg que ell no renunciava a fer amb tota la gent de la diòcesi, que evidentment se sent, no?, que això és una ferida que hi és i que anirà sanant, però clar, s'hi ha marxat el pare, no?, i ho ha fet de forma, vaja, que en el seu moment ja vam parlar extensament, no?, però sense donar explicacions més enllà d'una línia o un parell de línies, i després es va anar desplegant, no?, com si fos una novel·la per a entregues, cadascun dels capítols de la seva vida personal, però que aquí, com a, entenc, com a comunitat, com a col·lectiu, com a església, hi ha coses per xerrar i estarà bé que ho comparteixin, no?, des d'aquesta proximitat que també em sembla que permet un bisbat, una diòcesi com la de Solsona.
Al final és un arxiprestat de Barcelona, com aquell que diu, tota la diòcesi.
En el titular posaves això de que la ciutat ho celebra, no? També aquest és un altre dels components, és a dir, després d'un novell que no havia causat havia causat sensació, però que no tenia una gran estima a nivell, no?, potser més de partit o social, no?, sí. fora de l'església, doncs tenia les seves reticències, i aquí, en canvi, van tornar a fer festa major com marca la tradició.
Sí, al final, a veure, per una ciutat com Solsona, tenir bisbat o no tenir-ne, també li dona un relleu a un altre. I això també jo entenc que Solsona, més enllà de la perspectiva ideològica que pugui haver-hi la corporació municipal, també som molt conscients d'això. I aquí no van posar cap mena, o sigui, no hi havia cap mena de barrera ideològica respecte al fet, doncs, que vingués un bisbe. Al contrari, doncs ve el bisbe, li donava benvinguda i després ja es veurà. També jo, pel que he vist, el to del bisbe Conesa, jo crec que en aquest sentit pot facilitar les coses. Vull dir que és una persona que, primer, que Solsona al final és un lloc on el bisbe i l'alcalde es troben pel carrer passejant. Vull dir que l'elevació, fins i tot si no la vols tenir, com aquell que diu, has de canviar de vorera, perquè és que te l'acabes trobant. No hi ha manera d'evitar l'elevació si no la vols tenir. I si el bisbe doncs agafa això, un to de col·laboració, de diàleg, que és el que ell va plantejar la meva via d'arribada, i el que en principi sabem també per la seva trajectòria, doncs això no ha de tenir continuïtat, el coneixement mutu de cadascú en el seu paper i cadascú té el seu àmbit de competències, per entendre'ns, però que la col·laboració i la bona relació hi pot ser perfectament. I l'arribada del bisbe Novell, el Xavier, era una persona de la diòcesi, era una persona coneguda, i també d'entrada hi havia aquesta empatia. El que passa és que després es va enverinar per qüestions, doncs, de les declaracions que havia fet, d'alguns toms que havia fet amb el tema nacional amunt i avall, i després amb la carta aquella que feia una referència al tema de l'homosexualitat, i això va generar una polèmica política de sense gaire cap ni peus, i unes declaracions dels ajuntaments, bueno, tot això ho va enverinar, però també, bueno, aquest canvi de bisbe, doncs, ha significat que això ja quedi en un calaix i tornem a començar.
Escolteu, faig un salt temàtic, però dins d'aquesta mateixa peça, la crònica, diguéssim, que vas fer, Jordi, estant a la presa de possessió.
Que ja em vaig fer vell de cop perquè vaig veure que era ja la tercera que anava a Solsona. I és el tercer bisbe de Solsona que vaig entrar i sortir.
Bueno, sortir encara no. No?
Surt. De moment, dos i mig.
Sortir? No, sortir quatre. No, sortir n'he vist quatre ja.
Ah, vale, però, clar.
És vale. Igual, ara no us sí, explicaré la meva vida.
No, ja ho he entès.
Bueno, no, el que volia explicar o apuntar al moment del vídeo és que és genial aquesta processó d'entrada i sortida, la processó d'entrada a la celebració, no?, amb tots els capellans i bisbes entrant, que té moltíssimes visualitzacions, és a dir, perquè la gent té tant d'interès en veure capellans que caminen amunt i avall.
És un fenomen gairebé paranormal.
Un milió.
No, però és un fenomen paranormal que ja ens ha passat altres vegades. A veure, és aquell típic vídeo que dura 4 minuts llargs on hi ha un seguit de capellans que van passant per davant teu en un punt fixe. És a dir, és aquell vídeo que en qualsevol curs de periodisme, xarxes socials, audiovisuals, et dirien que allò, aquell vídeo no serveix per res. Que
no té cap interès, no?
No té cap interès i tal. I és la segona o tercera vegada que ens passa amb un vídeo d'aquest tipus que, diguem, a nivell de com a peça informativa no té cap mena de... formalment no té cap valor i que acaba sent dels més vistos. Ens va passar ja fa anys amb la beatificació del Beat Samsó Mataró, que també se'm va acudir, doncs mira, ja que estava allà amb la càmera, doncs vaig apretar el botó de gravar i vaig deixar-vos passar. Després vam penjar allò al YouTube i va tenir un número de visites, que vídeos que ens hem esllumat amb entrevistes i editar-ho.
És molt injust, Jordi. Així,
deixin de mirar les processons des d'aquí. Deixin de mirar les processons.
No, després podem especular per què les processons de capellans, que ja podríem obrir una secció directa audiovisual, sí, d'aquest tema, perquè tanta gent se les mira, si és que es busquen ells, si és que...
Jo tinc una teoria.
Jo també.
Anem a desgranar això, perquè té molt d'interès. Sí.
Jo tinc abans el Roger,
per qui no ho ha vist, estem parlant d'un plano fixe de 4 minuts on va passant gent per davant.
6 minuts, 4 segons.
Clar, però en aquests vídeos...
Ah, no, que després saltes a la festa de fora. Sí, són 4 minuts els de la processó.
En aquest problema és que aguantar el pols durant tot aquest temps perquè no es mogui gaire.
Roger.
Sí, ràpidament. En aquests vídeos on surt tanta gent, la meva teoria és que, clar, cada persona que es veu en el vídeo ho comparteix amb els seus amics, amb els seus familiars, i diu, mira aquest vídeo on surto. Llavors, clar, si
però
veiem...
Però tu creus que un capellà ho envia?
Ei, no l'eres de la residència, sí, total.
Jo crec que sí, de veritat. Llavors, si tu veus, no sé quants capellans van passar per la processó, però si de cada capellà d'aquests ha passat a 5 persones... Ja, això ja multiplica.
A veure qui encerta quants n'hi ha.
No, a veure, jo la teoria és que potser un vídeo d'aquests que no aporta gaire, és a dir, que no hi ha cap canvi, la gent espera fins al final per dir, segur que l'han penjat, i llavors es va reproduint. És que a veure, a mi em recorda com els comptadors aquells de l'aforament, saps allò de 1, 2, 3, 4, com per dir, estaven tots, i aquí no faltava ningú. I, bueno.
No, i després hi ha una cosa pitjor que, clar, com que et veuen, hi ha alguns que miren a càmera i...
És divertit.
És molt graciós els que aixequen la cella, o sí, n'hi ha algun dos o tres en concret que tenen molta gràcia. Potser és dir, a veure, com està, no? Quina és la
situació,
de, clar, la situació clar, del clergat a Solsona? Doncs mires aquest vídeo i vas dir, mira aquest, no? Els cabells blancs, tal, aquest més calç, no sé què, aquest amb la mascareta per sota el nas, també et dona una mica d'actitud el que va despistat llegint el, no? el cantoral, o el que, sí, no se n'entera que s'ha aturat.
Jo ara el tornaré a mirar, perquè crec que no... Jo ara el tornaré a mirar. Jo ara,
com una senyora que vaig sentir quan estaven entrant a la catedral, una senyora que vaig sentir dient, ai, mira, és baixet aquest bisbe.
Sí, és també, una informació també molt transcendent.
També hi ha una part en el vídeo, com a curiositat, que també és divertida, que és que, com que van passant els capellans, vas sentint com canten en algunes parts, sí, qui canta més fort, qui canta menys fort, qui entona millor.
I aquí agafa més bé el to.
Home, doncs pues trobo que ara ja que hem analitzat part per part del vídeo, doncs no està mal com a peça informativa. Pot donar molta informació.
És que dona molta informació.
Sí, sí, sí. Molt bona feina, Jordi.
Té molta gran... Tants anys d'estudi.
Es nota que tens carrera darrere.
Sí, sí, sí.
Té molta raó, Roger, però quan la mascareta encara es veu menys, però quan van sense mascareta, clar, realment veus qui canta i qui no canta o qui està per una altra cosa.
N'hi ha que fan playback, és a dir, que... és veritat, hi ha un tipus de capellans que no entonen bé i ho saben i fan veure que canten, però en realitat es deixen cantar pels altres. Això també existeix.
Jo seria d'aquests, sí, per no espatllar-ho.
Vull dir que un ha de ser realista, d'acord amb el que... Molt, sí, sí, sí. Molt bé, moment
bueno,
vídeo.
Després d'aquest tema de gran profunditat, podem anar tancant?
Sí, sí, canviem de tema. Aquesta setmana també hem tingut cap de setmana... Bé, de fet, ha sigut un cap de setmana intens, Això va ser dissabte al matí, dissabte tarda, no, Roger? Eres a la Sagrada Família.
Sí, exacte. Es va celebrar la conversió a Sant Ignasi, el 500 aniversari, els jesuïtes, que és un dels actes que potser centraven més tota aquesta celebració de l'any ignasià, que ja fa temps que ho celebren, no? Però aquest era l'acte que es feia a Barcelona a la Sagrada Família, ja se'n va fer un altre a Barcelona. I bàsicament, doncs, això, no? Hi havia una pila de jesuïtes, hi havia...
No vas fer vídeo de la processó?
No.
Allà faltava,
Ho hauria de...
Gran error.
Posem un gomet vermell.
A la propera en faré.
Però hi havia molts joves, no? Que això també és remarcable.
Sí, jo un dels temes que amb l'article també com volia reflectir una mica era com... el concepte una mica com de família, que ells també ho diuen molt, la família ignasiana, no? Perquè la sensació era que hi havia, doncs, això, no? Moltes entitats, o sigui, centres d'educació en el lleure, comunitats, hi havia com molta xarxa jesuïta, hi havia esplais sencers, vull dir que amb el tema de joves, doncs, això, no? O sigui, hi havia esplais dels jesuïtes que hi havien anat tots sencers, que s'havien organitzat. També hi havia aquesta part que ja vam treure un altre article del cor de 500 veus, que al final es veu que eren més de 600, perquè es va unir també una part de joves. Llavors, era una mica aquesta sensació de tota la comunitat jesuïta celebrant aquest dia més especial, no? Hi va haver també, doncs, unes paraules del jesuït Enric Puig. També va presidir l'Eucaristia el cardenal i arcabisbe Omella, i la homilia la va fer el jesuïta Josep Maria Rambla.
Aquí, certament, són aquest tipus de celebracions corals, i mai més ben dit, no? Que hi ha moltes veus implicades i tenen una no? Transmeten aquesta manera de fer participativa, no? D'una església que es fa entre molta gent, però sí que val a dir que això és un èxit total, i amb un nom i cognoms, que és de l'Enric Puiggròs, director d'aquesta mega coral, perquè, vaja, va anar bé, no? I va sonar bé
i
també hi havia els que feien...
No ens podem fer la idea de la feina que hi ha darrere d'una cosa així, que s'ha de tenir molt de talent per per endreçar-ho i que funcioni, no? Perquè és una mica arriscat.
Sí. Hi havia hagut diversos assajos territorials amb certa gent primer, després amb altres grups, i sí, hi havia tota una moguda, la veritat.
Clar, jo no hi vaig ser perquè estava baixant de Solsona, precisament, però sí que la impressió, després veient-ho, és aquesta, perquè de misses de, mira, el centenari de no sé què, la celebració de no sé quantos, es fa una missa i, mira, més o menys participada o que sigui i tal. Però aquí sí que vaig veure un to molt més col·laboratiu i molt més de comunitat, molt, molt intens, que crec que ho van saber marcar molt bé els organitzadors.
Molt bé, més coses. Va, una de prèvia, diguéssim, que és tema de, que serà la setmana vinent, però que anem, ho hem anunciat, que deies això, no, Roger? Bé, de fet ja ho has explicat, potser no hi ha res més a afegir, però que es convoca aquesta tribuna Joan Carrera, no?, que és una iniciativa que no s'havia fet fins ara, tot i que hi ha molts entitats i moments i llocs per parlar d'un bisbe que va ser, no?, que va marcar moltes persones pel seu tarannà. Però ara es vol que sigui lloc de pensament i trobada de, no, d'aquesta església que transforma la societat, que té una manera de fer concreta, portant aquest salesial Cristóbal López, cardenal i arcabisbe de Rabat.
De fet, no cal que fem molta propaganda perquè ens van dir que ja tenien totes les places ocupades.
Sí, en omplert. Ja no, sí, inscripcions tancades. En tot cas, quan arribi el dia, doncs en parlarem. Sí, més detalladament, ja ho tenim aquí a l'agenda. I més coses... Ah, potser sí, avui que som dijous hem obert un concurs. Roger, a la xarxa també n'hem parlat, no?
Sí,
que sortegem.
Sortegem entrades dobles per la Passió d'Esparreguera, per la sessió del diumenge 27 de març, i ho sortegem a través de les xarxes socials de Twitter, Facebook i Instagram, és a dir, hi haurà guanyador, perdoneu, per cada una de les xarxes. Per tant, es pot participar també en les tres xarxes. I
pots participar tres vegades o es trampa?
Pots participar en cada xarxa, però no guanyaràs en cada xarxa. Si ets guanyador d'una xarxa, llavors ja no ho seràs de les altres, diguéssim. Però sí que, per exemple, a Instagram pots participar més d'una vegada perquè pots fer més d'un comentari a la publicació i, per tant, tens més possibilitats de guanyar.
Molt bé. Funcionament queda clar. Per tant, hem d'anar a aquestes xarxes i buscar el concurs i bellugar-ho, no? I fer una mica de soroll a partir de la publicació que hem fet.
I
molt bé.
És per anar a la Passió d'Esparreguera.
Entrades Exacte. Dobles per anar a la Passió d'Esparreguera el 27 de març, que és diumenge, no aquest, el vinent. Sí?
Exacte, i el concurs el tanquem el 21 de març.
Coincideix, ara no em vull equivocar, que aquella sessió és una d'aquestes que es fan compactades o són de matí tarda? És de matí tarda. Són aquestes sessions que inclouen una pausa per dinar, pots anar a fer turisme per Esparreguera, bueno, ideal. Molt
I
bé.
I els que no guanyen els convidem a comprar l'entrada i anar-hi, que també val la pena.
Això també. Perfecte. Doncs, escolteu, gràcies per acompanyar-nos una setmana més a la Rebotiga de Catalunya Religió i fins la setmana vinent. Ens acomiadem. Glòria Barreter, Roger Vilaclara, gràcies. Jordi Llisterri i una servidora, Laura Mor. Fins aviat.
Adéu.
Catalunya Religió.